Radio Vilafranca.
Avui és dia 24 i és el moment de que a casa traieu paper i boli, perquè segur que ja comenceu a pensar, o ja les teniu pensades, les receptes dels àpats que anireu fent aquests dies. Segur que encara us queda alguna cosa que teniu que esteu en dubte, que us falta, que no voleu repetir el típic menú de cada dia. Doncs no patiu, perquè tenim avui a la Marta Palomo, perquè ens portarà les seves receptetes pim-pam, com ens deia ahir. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Ahir ens has portat la recepta del filet de porc amb compota de poma, acompanyada d'aquest puré especial de patates violeta. Avui què ens portes?
Avui us porto un postre amb un toc salat.
Mira, doncs ja teniu ahir el primer plat i avui un postre amb un toc salat. Què vol dir això?
Doncs que farem unes trufes de xocolata amb un toc de sal.
M'encanta, a mi la xocolata amb sal m'encanta. Ets més de dolç o salat, tu?
Jo salat.
Sí, eh?
Sí.
I per cuinar?
Salat.
O sigui que sempre de plats principals, eh? De postres, no?
Sí, pocs.
Bueno, aquestes trufes fan molt bona pinta, eh?
Sí, jo... i són un pim-pam.
Són pim-pam. Vale, doncs, què comencem, els ingredients?
Aviam, jo us tinc així... És a dir, jo tinc pensat per normalment sempre ser quatre persones a casa. Uh-huh. Normalment som dos, tres o més. Òbviament, a les festes som més.
Bueno, ja ho multiplicaran.
Sí. Tot i així, les trufes les he comptat per unitats, unes 20 unitats. Jo no sé més o menys quantes trufes es menja la gent.
Depèn. Però... jo poder 5 o 6 me les menjo, eh?
I ja veuràs, poder te'ls menges totes. No, és broma. Necessitarem, això sí, 150 grams de xocolata negra i 100 mil·lilitres de nata. Sempre una mica més de xocolata negra que de nata, perquè, si no, no quallaran quan les refredem. Un polsim de sal i després, per decorar, cacau en pols.
Vale, tinc preguntes. Xocolata negra d'aquesta especial per desfer o qualsevol xocolata?
Sobretot per desfer.
Per desfer. I la sal, normal?
Normal. La Maldon.
La Maldon.
Per exemple, que queda molt bé. O la sal rosa de l'Himalaya, que no és molt forta i li dona també el toc aquest de sal.
Vale. Doncs aviam com es fan aquestes trufes.
Molt fàcil. Sí que és veritat que aquesta porta una miqueta més de feina, però és un pim-pam igualment. Heu d'escalfar la nata, sobretot, i anar amb molt de compte, perquè si no s'enganxa. Ho podeu fer al microones, si no així no s'enganxarà, però si la feu al foc aneu amb compte que no s'enganxi al cul.
Com s'escalfa? Amb un bol tal qual?
Sí, amb una olleta, amb una olla o al microones amb un tàper de vidre o amb un pot de vidre o amb un pot de plàstic apte pels microones. Sobretot que agafi una mica de temperatura perquè aquest xocolat es pugui desfer.
I quant de temps s'ha d'escalfar?
No, res. 2 minutets, 1 minutet. Mm-hmm. Sempre amb compte, si ho feu al foc, amb compte, foc fluix i sobretot anar movent amb una cullereta perquè no s'enganxi al cul.
Vale.
Llavors, desfem aquest xocolata dins, o sigui, apartem la nata del foc, si és que la tenim al foc, al microones, si no, la traiem, i afegim la xocolata, removem bé perquè es dissolgui tot bé, i afegim el polsim de sal. S'ha de refredar una miqueta la barreja de la nata amb la xocolata, perquè si no, la sal es diluirà amb aquesta, amb aquest líquid. Llavors, és veritat, això no m'he recordat de dir-ho. Refredar la barreja de nata amb xocolata, 5-10 minuts, i després afegir la sal. I després tornar a refredar una miqueta, res, perquè si no crema, llavors s'ha d'afegir amb una màniga pastissera.
Espera, Marta, la refredem a la nevera o la deixem reposar?
A temperatura ambient.
Vale.
Sí, perquè la nevera, si no, agafa humitat i us comença allò amb aigua...
O sigui, aquestes coses són allò que dius, ara ho he fet tot i no em surt bé.
Sí, l'aigua i la xocolata no són amigues. Sobretot quan la xocolata és per desfer, l'aigua i la xocolata no són amigues.
Vale.
Llavors, sí, això, refredar a la temperatura ambient, perdó, i l'afegim la barreja aquesta dins d'una màniga pastissera. Si no tenim mànigues, amb una bossa d'aquestes de plàstic, tallem la punta d'un dels cantons, ja tenim una màniga feta, i fem muntanyetes.
Muntanyetes.
Muntanyetes, com si fossin caquetes. Vale. Es pot fer amb les mans, perquè ja veureu que és una massa com si fossin unes croquetes. Es poden fer amb les mans, li podeu donar forma de quadradets, de boletes, però ja sabeu que jo sóc pim-pam, llavors amb una màniga pim-pam vas fent. I després això sí, tornar a refredar una hora a temperatura ambient, si fa calor a casa perquè tenim el forn, el foc engegat, perquè estem fent els primers, els entrants, el que sigui, doncs sí que podem ficar-ho a la nevera una estona, o al congelador. Llavors al congelador poder són 20 minuts, 30 minuts. I després, doncs, amb el cacau en pols i un colador, tirar-li per sobre i a córrer.
Molt bé, això, pim-pam.
Sí.
Hem dit 150 grams i 100 de nata, sí, més aquestes decoracions de la sal i el cacau, per 20 unitats, o sigui que en realitat amb molt poc
sí,
ja et surt molta quantitat.
Sí.
Són fredes, no?, però les trufes?
Són fredes a l'hora de cuinar-les, però tu les treus de la nevera i les deixes a temperatura ambient i
vale,
no... És a dir, agafen la temperatura de l'ambient.
Vale, vale. Ara no sé per què tenia el cap que eren com...
Calentes?
Gelat.
Ah, no.
Molt fred.
No. Bueno, depèn com t'agradi, però normalment les trufes són... a temperatura ambient. En plan, algo cremós, com un bombó, però una miqueta més cremós.
Vale. Si volem fer variacions, xocolata amb llet, xocolata blanca...
Sí, i tant. Xocolata amb llet o xocolata blanca. La blanca l'heu de treballar molt bé perquè es crema molt ràpid i es desfà molt lent perquè no és xocolata. Llavors, té molt de greix i costa de desfer. Amb llet, doncs, el mateix. El mateix procediment, jo faria.
Amb la mateixa quantitat.
Poder la sal no li ficaria.
Ah, clar, potser sí que queda raro.
No pega. Però, si no... També tinc una variant, si no us agrada la sal, podeu ratllar una miqueta de pell de taronja, també li queda molt bé, la xocolata negra.
M'agrada molt. La sí, xocolata amb taronja i la xocolata amb sal són les xocolates preferides. Crec que això serà el meu dolç del meu menú de Nadal, eh? És que és un moment superfàcil, amb molt poca quantitat. En surten moltíssim, els veig?
Depèn de la mida que les facis, però pensa que més o menys, no sé, jo conto dos ditets de trufa o un dit i mig.
Uh-huh.
Tampoc fem una bola tan gran, perquè llavors sí que traurem unitats.
Clar. Però 150 grams de xocolata, per fer-nos una idea, una tauleta de xocolata, quant pesa? Ho saps?
200, 220. Depèn.
Vale.
És que es depèn les marques. Sí que és veritat que hi ha algunes que són més petites. Normalment les de xocolata negra per desfer són de 200.
Vale. És a dir que unes 30 ens en sortiran.
Sí.
Potser una mica menys.
Sí, perquè el pot de nata també són 200 mil·lilitres i amb la meitat tenim prou.
Perfecte, Marta. Doncs tenim amb això la recepta d'ahir del filet de porc i els postres d'aquestes trufes de xocolata a la sal o amb aquesta altra variació que li ha posat la Marta de la taronja. Entenc que el teu toc especial en aquestes trufes és la sal.
La sal, sí. A mi també m'agrada molt. Xocolata negra amb sal.
T'has inventat tu o has copiat d'algun lloc?
Jo m'he inventat el que és la trufa a la sal, però la xocolata negra amb un toc de sal ja està inventat.
Sí, sí, sí. Que... Doncs gràcies, Marta, per portar-nos avui aquestes trufes. Un avançament per la recepta de demà.
Un entrant o principal, elegant, elegant, diria jo.
Doncs amb la de demà sí que tindrem el menú complet, eh? Entrant plat i postres.
Sí, 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 és veritat.
Ai, demà no vens, Marta, que demà és Nadal. Ens tornem a veure el dia 27. Quina mania. Gràcies, Marta, i fins al divendres. Bones
molt
festes.
Bé. Igualment.
Doncs després d'aquesta recepta que ens ha portat avui la Marta, ens toca posar-li la cirereta al nostre plat amb la sommelier de Ràdio Vilafranca, la Núria Soria. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja t'he contractat aquí, ja t'he posat
càrrec. Sí, la sommelier de Ràdio Vilafranca m'encanta, eh?
És que cada dia t'hauré d'anar posant algun adjectiu, llavors...
M'agrada, m'agrada.
Núria, avui ens han fet un dolç.
Mm.
Com ho farem, això?
Ui.
Ets més de dolç o salat, tu?
Ai, és que aquesta pregunta és molt difícil. Ah. És que jo no puc contestar, és que no sóc blanc o negre, segons el dia.
Vale, vale, jo també dic sempre, depèn del dia que m'ho preguntis.
Sí, depèn del dia.
Bueno, avui barreja, perquè les trufes són dolces, però ho hem fet amb xocolata a la sal, així que aviam...
Sí, tenim aquest puntet aquí de sal.
És repte o què, aquest maridatge?
No és repte.
Doncs digue'ns com
vulguis. Doncs mireu, aquí quins ingredients tenim estrella. Doncs tenim el cacau, no?, de les trufes, i després també tenim aquest toc de la sal, que el que fa la sal és que potencia el sabor. Per això nosaltres, doncs, hi posem la sal als plats, no? Quin maridatge he pensat? Sé que és molt típic per les postres fer un brut nature, fer un cava, però això no ho feu, si us plau.
Jo pensava, aquí fàcil, la posta segura, ja la tinc.
No. Un escumós, no? A veure, depèn de l'escumós, però realment hi ha molts tipus d'escumosos. O sigui, hi ha escumosos que són brut nature, que significa que no tenen sucres afegits. Hi ha bruts, que tenen una miqueta. I hi ha semidolços, hi ha dolços, semisecs, no? Llavors hi ha molts tipus. Per tant, el brut nature és perfecte per fer la copa d'aperitiu, per dinar a més, si voleu, per fer una copa a mitja tarda, però per les postres, un altre tipus d'escumós. Com podria ser, per exemple, un semisec, que tenen uns 30-35 grams de sucre. Sí? Bueno, aquesta seria una post, aquesta seria un maridatge, per exemple. Uh-huh. Un cava semidolç, un cava una miqueta més de sucre. I a part aniria molt bé perquè el que té aquest cava és que té la bombolla, però també té una acidesa. Per tant, no empalaga i potenciaria el puntet aquest de la sal amb el cacau. I si no, també, una altra aposta que jo us volia portar era fer un vi dolç.
Vale.
Jo sóc molt fan dels vins dolços. Aquí a Catalunya en tenim de boníssims, com per exemple una malvasia de Sitges, perquè no una garnatxa de Terra Alta, de l'Empordà o aquí al Penedès. Tenim vins dolços boníssims. Però, si no, també us volia fer una recomanació i és un vi de Càdiz que és una tintilla de rota.
Vale, què vol dir això?
És un vi que es fa a la zona de Càdiz, es fa a Andalusia, al sud d'Espanya, i aquest d'aquí, la varietat, és una tintilla de rota, es fa... per la zona de Jerez, perquè m'entenguis, no sé si et sona una miqueta.
Sí. Bueno, de per allà baix, ja està.
Sí. De Jerez. És un vi típic d'aquella zona d'allà, és boníssim. Se li diu tintilla de rota, però el raïm és tintilla de rota. I és un vi que el que li fan és que la sequen al sol fins que es quedi com una pansa. Per tant, què passa? Que l'aigua marxa i es concentra el sucre. I després, quan ho xafen, el líquid que tenen... el mos és superdolç i fa la fermentació amb barriques.
No sé si hi ha algun exemple, algú que ho puguem comparar per imaginar-nos el gust.
Un vi dolç, sí, perquè no... Coneixes la Pedro Ximénez?
Sí.
Doncs la Pedro Ximénez, per exemple,
vale.
És de l'estil, que són raïms que el que acostumen a fer al sud, com que tenen tanta calor, és que ho deixen al sol i s'asseca, se li va l'aigua i quan ho xafen, bueno, quan passa per la premsa, doncs el mos és superdolç. I té notes així com a panses, com... Ai, ara no em sona en català. Ciruelas?
Ai, ara m'hi
tampoc. Bueno, fruita seca?
Sí, ja està.
Aquesta és la fruita. Fruita seca.
Has dit tintoreta?
No, tintoreta no.
Com has dit?
Tintilla de rota.
Tintilla, imagina, ja li canvio el nom. Això ho puc trobar per aquí?
Sí. Per exemple, algun celler, alguna botiga de vins especialitzada aquí a Vilafranca, vale. Que en tenim diverses. Potser és una cosa que no la tenim tan a la nostra disposició, és un vi que potser hauries de recomanar, però jo crec que per aquestes festes és boníssim i és un bon capritxo.
Molt bé. Núria, pregunta difícil. La Marta ens ha posat també com a alternativa les trufes amb sal, amb taronja.
Amb taronja?
Xocolata i taronja.
Llavors ja... Et dic una cosa, al vi dolç igualment li queda superbé,
sí,
perquè com que tenen aquestes notes també confitades i de fruita seca li quedaria a la perfecció. O si no, també algun licor de taronja, per què no? Jo sóc més fan del vi, però per què no també apostar per algun licor?
Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria, per posar-nos la cirereta avui i t'esperem el dia 27 amb
I
més
tant.
Coses. Gràcies.
Adéu.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Durant aquestes èpoques de l'any ens marquem ja els objectius o les prioritats per l'any que ve, és a dir, pel 2025, i segur que molts teniu a la vostra llista. Llegir més, ser més organitzada, netejar els plats cada dia quan toca, però un que no falla mai, almenys en el meu cas, que sempre hi és fer més esport, o estar més actiu, o estar més motivat per anar a fer exercici. I per això tindrem aquests dies amb nosaltres a l'Ivan González, entrenador, preparador físic, una mica de tot.
Una mica de tot, sí. Bon dia.
Per parlar-nos de com podem, doncs, motivar-nos, començar a fer una mica d'esport, moure'ns, oi que sí?
Així és, sí.
Per què és important fer esport? Perquè ens posem sempre aquest objectiu, Ivan.
És el típic i tòpic propòsit d'any nou, no? I avui parlarem una mica sobre els beneficis que pot aportar l'esport o l'activitat física per a aquelles persones que vulguin iniciar-se o que vulguin agafar una rutina d'entrenament.
Molt bé. Nivell bàsic.
Nivell bàsic. Així és, sí, sí.
És important poder començar per... O sigui, ser conscients, no? De estic començant, potser no toca fer una marató, potser no toca fer un crossfit de cop, començar potser per una cosa més inicial.
Això és un dels temes que parlarem un d'aquests dies,
vale.
Dels objectius realistes i que siguin conseqüents amb la persona que els està fent.
Perfecte, i deies que avui ens portes els beneficis.
Així és, beneficis. Està clar que tothom sap quins beneficis té l'activitat física o l'esport a nivell físic, no? Perquè segurament molts ho han plantejat per reduir pes o per millorar la salut cardiovascular, però n'hi ha d'altres que potser són menys coneguts i que també m'agradaria avui destacar.
Molt bé.
Alguns d'ells poden ser a nivell físic, per exemple, millorar la postura corporal. Moltes feines que potser et fan estar molta estona asseguts o en posicions compromeses, el fet de fer activitat física et redueix el dolor de moltes parts del teu cos i et fa tenir una millor postura. Un altre benefici a nivell físic pot ser la regulació de la son. Dormir millor i tenir una son més reparadora pot ser beneficiós per tothom. Altres beneficis que poden aportar a nivell mental pot ser reduir l'estrès, l'ansietat. Avui en dia que anem amb una vida molt espitada, sí, d'aquí cap allà, amb la feina i amb molts altres compromisos, pot ser beneficiós, igual que millorar l'estat d'ànim, fer-te sentir millor, estimular a nivell cognitiu el teu cap, no? Tenir millor memòria, poder ser capaç d'estar concentrat més estona amb tots els estímuls que tenim, i alhora també poder prevenir problemes com la depressió, no? Com un mètode antidepressiu natural també és molt beneficiós.
És una mica com un regulador, no? Que et posa una mica a lloc.
Sí, així és, sí, sí, a nivell físic i mental segur. A més, a nivell social també et permet poder fer activitat física amb altres persones, conèixer gent, connectar amb elles, guanyar autoestima, confiança, etc.
Molt bé, déu-n'hi-do, una mica de beneficis variats i per tothom.
Tot el que he dit és bo, és positiu. Per tant, animo tothom a que ho faci.
Inconvenients en té?
Segurament, no? El risc de lesions i de poder-te fer mal fent esport sempre n'hi ha, sí.
Bueno, això amb qualsevol cosa. Doncs, Ivan, anirem repassant aquests dies a veure tot això que ens portes per començar a endinsar-nos en el món de l'esport o agafar una rutina, si ja estem endinsats.
Perfecte.
T'esperem el divendres.
Aquí estarem.
Adéu.
Gràcies.
Up on
A Cal Vicentó, perfumeries i a drogueries, estem d'enhorabona. La nostra botiga de Vilafranca ha estat guardonada amb un dels premis nacionals que atorga la Generalitat als establiments comercials de més de 200 anys. Cal Vicentó vol agrair als seus clients, treballadors, amics i a tot el públic la seva confiança en nosaltres, que ens encoratja a seguir oferint un tracte i assessorament personalitzat i de qualitat. Cal Vicentó, més de 227 anys al seu servei, sempre a prop seu. Cal Vicentó us desitja molt bones festes. I avui que estem de festa, vull dir-te per molts anys.
Vila, 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 sí, vila, sí, sí. Vila, vila,
les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, ara són 11:15. Fem un repàs a l'actualitat de l'Alt Penedès. A la sintonia de Ràdio Vilafranca us parla Goretti Martínez. Unió de Pagesos aborda les perspectives actuals i futures del mercat del vi amb el repte d'assolir la rentabilitat dels conreus. En el marc de la Fira del Gall, aquest dissabte al matí, tenia lloc a l'Auditori del Vinceum una jornada sobre les perspectives del mercat del vi i els reptes del sector. La sessió comptava amb la participació de responsables sindicals i tècnics d'Unió de Pagesos i Unió de Uniones, i amb una trentena d'assistents. Josep Marrugat, responsable nacional del sector de la vinya i el vi, emmarcava la jornada en un context marcat per les conseqüències de la sequera dels darrers anys, però també per altres factors com la manca de relleu generacional i el canvi d'hàbits en el consum del vi. Per això remarcava la necessitat de dotar el producte de valor afegit. Una de les intervencions principals de la jornada va anar a càrrec de Constantino Gil, tècnic del sector del vi de la Unión de Uniones d'Agricultores i Ganaderos, qui va parlar de la situació actual del mercat del vi. Gil insistia en que els agricultors agafin les regnes del seu futur davant un escenari en què molts conreus han deixat de ser rentables. El nou bisbe de Sant Feliu presidirà la missa de Sant Raimon a Vilafranca. El proper dia 7 de gener, que enguany cau en dimarts, se celebra la festa de Sant Raimon de Penyafort, copatró de Vilafranca. En aquesta ocasió, la missa solemne serà presidida pel nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. El bisbe va ser ordenat el passat 30 de novembre i substitueix el bisbe Agustí Cortés, que ho ha estat durant els 20 anys d'existència de la diòcesi. Es dona la circumstància que el bisbe Xavier Gómez és dominant, com Sant Raimon de Penyafort, també va ser un dels principals membres d'aquest orde religiós. La missa se celebrarà a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria i al final es cantaran els gotjos de Sant Raimon al davant del seu altar. Cineclub Vilafranca programa un cicle de clàssics nadalencs i anima a regalar cinema a aquestes festes. Cineclub Vilafranca ha organitzat un cicle de clàssics nadalencs per a tota mena de públics que busquin reviure en pantalla gran o descobrir per primer cop pel·lícules que ja formen part de la història del cinema. Les pel·lícules escollides són Love Actually, Los Amigos de Peter, Pesadilla antes de Navidad i Solo en Casa. Les dues primeres es podran gaudir en versió original subtitulada i les altres dues, pensades per a públic familiar, en versió doblada. Es podran veure a la sala Zazí del Casal entre el 26 i el 29 de desembre i els horaris es poden consultar al web cineclubvila.cat. Per tal d'endolcir aquestes propostes, es posaran a la venda dos paquets d'entrades de 2 i 4 i a preus populars que inclouran un panetone de xocolata gràcies a la col·laboració de l'empresa vilafranquina La Granja. D'altra banda, Cineclub Vilafranca ha volgut oferir un nou atractiu a tots aquells que vulguin regalar cinema per aquestes festes. El ja tradicional paquet de 5 entrades, que inclou una caixa de crispetes per 27,50 €, se suma a una alternativa que inclou un embolcall ben cinèfil. I acabem explicant-vos que Angioven Quartet tanca les actuacions d'aquest 2024 del Jazz Club Vilafranca. Nascuda a Panamà, però resident a Barcelona, la flautista Angioven és una de les figures emergents més destacades de l'escena actual. El concert que va oferir dissabte al vespre a l'Auditori del Vinceum, Ovin estava acompanyada per Estefania Chamorro a la bateria i per dos músics amb trajectòries amplíssimes, com el saxofonista i flautista Gorka Benítez i el contrabaixista i mestre de referència Horacio Fumero. El quartet va presentar a Vilafranca un conjunt complet de composicions originals i alguns arranjaments del cançoner americà. La creativitat, la interacció mútua i una passió compartida per la música llatina són la insígnia sonora que uneix una agrupació on cada membre hi aporta una veu diferent, creant un enfocament únic en la música. Amb Angioven Quartet, Jazz Club Vilafranca tancava les actuacions del 2024. El proper concert tindrà lloc el 18 de gener del 2025 ja, a càrrec de Roger Santacana Trio.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
Motor Albet, al polígon Domenys 2, carrer Riera de Llitrà i a la web motoralbet.com.
Ràdio Vilafranca.
La donzella dels cabells d'or.
Resulta que una vegada, a un rei molt ric i molt poderós que governava Brugolàndia, un país d'allà, d'allà, li van oferir, per un bon preu, una serp perquè se la mengés, dient-li que si ho feia podria entendre el parlar dels animals. El rei va semblar-li que això d'entendre la manera de parlar de les bèsties era una bona cosa. I va comprar la serp i li va donar a un dels seus criats perquè la guisés i resultés així més mengívola. Però molt gelós que només fos ell sol a entendre com parlaven els animals, va advertir severament al criat que, sobretot, es guardés molt de tastar ni el bocinet més petit d'aquell plat que li prepararia. El criat va fer un bon guisat amb la serp, però l'advertiment tan seriós del rei li havia desvetllat la curiositat, perquè el rei tenia tant d'interès a ser l'únic a menjar-ne d'aquella serpota que no semblava que fos cap requisit, i no es va poder estar de menjar-se'n un bocí petit que no s'hi conegués per veure quina mena de gust tenia. No n'hi va saber trobar cap d'especial. Però tot seguit va sentir unes veus que li deien:
m'agrada més el romesco que la salsa de tomàquet.
Doncs jo sempre em deleixo per un bon sofregit de ceba.
Com que a la cuina no hi havia ningú més sinó com parell de mosques que volejaven per damunt les olles i les cassoles, el criat va comprendre que eren aquells animalons que havien parlat i quina era la virtut d'aquella menja i per què el rei li havia prohibit que tan severament de tastar-ne i per por del càstig del rei va dissimular i li va servir aquell guisat sense fer cap comentari. L'endemà, el rei va sortir a passejar dalt de cavall i es va fer acompanyar d'aquell criat. I mentre anaven seguint a pas lent un camí vorejat de pollancres, el cavall que duia el criat va dir a l'altre:
no et vindria de gust de fer una bona galopada fins la font de les granotes?
Prou que em vindria de gust,
li va respondre l'altre cavall.
Però no veus que el meu genet amb prou feina s'aguanta dalt de la sella? Tu, rai, que em portes un de jove i valent, però el meu, vell i xeruc, si em posava a galopar, aviat el tindria de panxa en l'aire al mig del camí.
Ei, criat, en sentir-ho, no es va poder aguantar una mitja rialla. I el rei, que l'observava, va conèixer que havia entès la conversa dels cavalls com ell mateix, i que, per tant, l'havia desobeït. Tot plegat, les paraules del cavall no li havien fet gens de gràcia. El van posar de molt mal humor. Quan va ser de tornada a palau, se'n van asseure en una taula del jardí, sota l'ombra d'uns arbres altíssims, on niaven els ocells. I va manar al seu criat que li servís una copa de moscatell ben plena fins dalt de tot, però que anés amb compte de no vessar-ne ni una gota. Mentre el criat li abocava el vi a la copa, es va sentir un ocell que deia a l'altre:
per què no me'n dones un d'aquests tres cabells d'or?
Me'ls vull quedar tots jo,
va dir l'altre.
Els he collit jo, mentre la donzella dels cabells d'or es pentinava i li queien de la pinta, i són meus.
El criat es va distreure una mica en sentir aquesta conversa i no va poder evitar que se li vessés una mica de moscatell. El rei, en veure-ho, es va posar fet una fúria de mil dimonis i, geniut de vena com era, va renyar el seu criat amb molta duresa.
Has entès el que deien aquests ocells, oi, Bergant? I així se t'ha vessat la copa, però cap pena. Jo et vaig prohibir que tastessis aquell menjar i tu, Belitre, no em vas voler obeir. T'hauria de fer penjar pels peus perquè t'ho mereixes. Grandíssim bretolàs. Però només te n'escaparàs si em portes la donzella dels cabells d'or. Ja te'n pots anar a cercar-la ara mateix. I si tornes sense, ja saps el que t'espera.
El pobre criat, tot moix, per tal de poder salvar la vida, va haver de posar-se en camí tot seguit, sense saber cap a on tirar ni quina ruta emprendre, ja que no tenia ni la més petita figuració d'on parava aquella donzella que havia d'anar a cercar. Fent camí a l'atzar, va anar recorrent terres i més terres, preguntant a tothom qui trobava si sabia on era la donzella dels cabells d'or, però ningú li en sabia donar raó. Un dia, mentre travessava un bosc, va veure un arbre que cremava i amenaçava de destruir un gran niu de formigues que corrien amunt i avall desesperades, intentant escapar de la mort i de salvar el que podien de tot el que tenien guardat als seus rebostos ben proveïts. El criat del rei va sentir compassió per les formigues i amb la seva capa, que era de tela sòlida i ben atapeïda, va poder apagar el foc i salvar aquells animalons. Agraïda pel favor que els acabava de fer, la reina de les formigues li va dir:
ens en recordarem sempre de la teva bona acció. El dia que ens necessitis, no deixis de cridar-nos i a fer que no et faltarà la nostra ajuda.
Content del que havia fet, el criat del rei va continuar el seu camí. En arribar vora un aiguamoll, va veure un pobre ànec blanc a la ferit que intentava de fugir de dos gossos mastins que l'aquissaven ferotgement. Compadit de la bestiola, es va treure l'espasa i cop d'espasa va, cop d'espasa ve, va fer fugir els dos mastins amb la cua entre cames.
No te n'empenediràs pas del favor que m'has fet,
li va dir l'ànec blanc, content d'haver-se'n escapat d'una i bona.
Sempre que em necessitis, ja em pots cridar que no et fallaré.
Més endavant, passant per unes bardisses, va veure una vella que havia quedat presonera d'una teranyina i que feia uns esforços tan desesperats com inútils per escapar-se'n. En aquell moment, l'aranya, peluda i fastigosa, una cosa de no dir, ja s'acostava cap a la vella per cruspir-se-la. Però el criat del rei de Brugolàndia li va aventar un cop de guant i me la va enviar 50 passes enllà. Aleshores, va alliberar la pobra vella de la teranyina que, abans d'emprendre el vol, contenta i agraïda, li va dir:
no et sabrà mai greu d'haver-me salvat la vida. El dia que em necessitis, ja et dic jo que podràs comptar amb mi.
Finalment, va arribar a la riba del mar, on un parell de pescadors havien agafat un peix molt gros amb la xarxa i s'estaven discutint per les parts que en farien. El criat s'hi va acostar i els va proposar de comprar-los en peix amb bones unces d'or, amb què podrien fer millor les parts i encara hi sortien guanyant tots dos. Els pescadors hi van venir bé de molt bon grat i quan el criat del rei va tenir el peix al seu poder, el va tornar a tirar al mar. El peix, abans d'endinsar-se a les profunditats de l'aigua, va dir al seu salvador:
recordaré sempre el que has fet per mi. Si mai em necessites, crida'm, que ja t'asseguro que t'ajudaré tant com pugui.
Aleshores, el criat va preguntar als pescadors si sabien on era la donzella de cabells d'or. Els pescadors van fer memòria i un d'ells va recordar que havia sentit explicar al patró d'una barca que feia la pesca d'altura que la donzella de cabells d'or era la filla del rei de l'illa de les Muntanyes Vermelles. I agraïts pel bon preu que els havia pagat per aquell peix que els feia discutir, li van oferir de dur-li amb la seva barca. El criat del rei de Brugolàndia no s'ho va fer dir dues vegades i l'endemà mateix, a tren d'alba, els pescadors el desembarcaven en una cala sorrenca de l'illa de les Muntanyes Vermelles. Sense torbar-se gaire, el criat se'n va a veure el rei d'aquella illa i li va dir de part de qui venia, del gran rei de Brugolàndia, per demanar-li en matrimoni la donzella dels cabells d'or. El rei s'ho va pensar una mica i al capdavall li va dir:
et donaré la meva filla perquè es casi amb el teu senyor rei. Però no serà sense que abans em facis les tres coses que et manaré, que no seran gens fàcils, perquè així, amb la traça del servent, coneixeré la categoria del senyor. Però ja et previnc que, si no te'n surts, et faré penjar de la torre més alta del meu palau.
El criat va pensar, ja que era el ball, bé havia de ballar. I va dir que estava ben disposat a fer tot el que li manés el rei de l'illa de les Muntanyes Vermelles.
Doncs escolta bé, que no serà pas bufar i fent polles,
li va dir el rei.
Un dia, la meva filla dels cabells d'or se li va trencar el fil d'un collaret de mil perles i totes les perles van caure a terra i es van escampar per entre la pinassa i els matolls i algunes van anar a parar als caus de les formigues. Abans de migdia, me les has de portar totes mil, sense que em falti ni una. Au, ja hi estàs anant.
El criat se'n va anar cap al bosc on la princesa havia perdut les perles del collaret i va començar a buscar-les, però no en trobava ni una. Aleshores, es va recordar de les formigues que havia salvat de morir cremades i va cridar:
formigues, amigues, veniu-me a ajudar.
No va trigar a presentar-se-li la reina de les formigues, que li va dir que estava al seu servei i ell li va explicar quin era el problema que tenia.
No pateixis pas, que es pot dir que ja està fet.
I va aplegar totes les formigues, i les haguéssiu vist corrents amunt i avall, ficant-se per sota la pinassa i entre els matolls i pels forats de terra. I al cap de poca estona ja havien collit les mil perles que el criat va cuitar en filar i fer-ne un collaret. I després de donar les gràcies a les formigues amigues, el va presentar al rei, que se'n va sorprendre i meravellar.
Veig que te n'has sortit prou bé,
va dir el rei.
Però ara escolta la segona feina que et vull encomanar. Fa una colla d'anys, a la tia d'una besàvia del meu oncle de la banda paterna, passejant amb la barca, li va caure l'anell a l'aigua. Vull que me'l busquis i que me'l portis abans de mitja tarda. Apa, ja hi estàs anant.
El criat del rei de Brugolàndia se'n va anar cap a la platja tot pensar en com s'ho faria. Aleshores, es va recordar del peix que havia salvat de la paella i el va cridar.
Peixet, amiguet, vine a m'ajudar.
Tot seguit, el peix va treure el cap de l'aigua i li va preguntar en què el podia servir. El criat li va explicar el mal pas en què es trobava i el peix li va dir...
No t'hi amoïnis, que això és peix al cova.
Es va capbussar i no va trigar gaire a tornar a sortir amb l'anella a la boca. El criat el va agafar, va donar les gràcies al peix per la seva ajuda i se'n va anar corrents a dur-lo al rei, que encara es va meravellar més que el primer cop.
Ara et falta la tercera.
Li va dir...
Vull que abans de fer-se fosc em portis una carbasseta plena d'aigua de la vida i una altra plena d'aigua de la mort. No sé pas d'on ragen, però ja t'espavilaràs. Ànsia, ja hi estàs anant.
El criat va sortir de palau sense saber cap a on encaminar els seus passos. Aleshores, va pensar en l'ànec blanc que havia salvat de la fúria dels ferotges mastins. I el va cridar.
Ànec blanc, amic franc, vine a ajudar.
No va haver d'esperar gaire estona, ja que l'ànec blanc, refet de la ferida, apareixia volant i es posava al terra al seu davant, dient-li que estava al seu servei. El criat li va explicar que li calia una carabasseta plena d'aigua de la vida i una altra plena d'aigua de la mort i que no sabia on eren les fonts d'on rajaven.
De fonts, d'aigua molls i d'estanyols, jo et puc ben dir que en sé un niu.
Li va dir l'ànec blanc.
No cal que t'hi escarrassis, que ja te'ls aniré a buscar jo.
I van prendre el vol. I al cap d'una estona no pas gaire llarga, va tornar a seguir duent al bec dues carabassetes, una amb l'aigua de la vida i l'altra amb l'aigua de la mort. El criat del rei de Brugolàndia va donar les gràcies a l'ànec blanc i com que ja la tarda començava a dir adéu, es va afanyar a dur les carabassetes al rei, que aquest cop sí que es va meravellar i sorprendre del tot. Tant com es pot arribar a meravellar i sorprendre un rei.
Com que has complert molt bé els tres encàrrecs que t'he fet, que no eren pas gens fàcils ni cosa semblant, et podràs endur la princesa dels cabells d'or perquè es casi amb el teu rei. Però tu mateix l'hauràs de triar d'entre les 21 filles que tinc. Jo te les ensenyaré totes, amb els cabells tapats, i tu hauràs d'endevinar quina és la que té els cabells d'or. Si l'encertes, te l'enduràs perquè el teu rei s'hi casi. Si no, te n'hauràs d'anar sense, tal com has vingut.
I aquell vespre mateix el va fer passar a una gran sala tota guarnida amb tapissos de molts colors on les 21 princeses seien al voltant d'una taula. Totes duien els cabells ben tapats i no se'ls veia pas ni un. El criat del rei de Brugolàndia suava de valent perquè no sabia com s'ho havia de fer per conèixer quina era la dels cabells d'or. I se les anava mirant, una per una, sense saber quina triar. Però de sobte es va adonar d'una vella que anava volant, fent voltes sense allunyar-se de sobre el cap d'una de les princeses. Era la vella que havia salvat d'aquella aranyota peluda que se la volia cruspir de viu en viu. Sense pensar-s'hi més, va assenyalar aquella que va resultar ser, efectivament, que era la donzella dels cabells d'or. El seu pare va tenir una gran sorpresa, sobretot per la seguretat en què ho va dir. Però com que paraula de rei és paraula de llei, va haver de deixar que s'emportés la donzella. Va fer el viatge de tornada sense novetats ni entrebancs i va arribar al palau del rei de Brugolàndia. El rei va tenir una gran alegria de veure la donzella de cabells d'or, que era bonica com un sol i que enamorava sols de veure-la. I va ordenar que es fessin tot seguit els preparatius del casament. Però com que estava enutjat amb el seu criat perquè l'havia desobeït i, a més, li semblava que es mirava massa bons ulls la donzella de cabells d'or i això ell feia estar gelós, va manar que li tallessin el cap. Però la donzella va implorar el perdó d'aquell minyó que havia passat tantes proves per tal de poder-la dur a aquell palau. Però no van valer ni precs ni plors. L'endemà mateix, a punta de dia, el botxí del rei va tallar el cap del malaurat criat al pati de palau. Un cop executat, la princesa va demanar que li donessin el cos del criat i el rei, pensant que aleshores ja tant s'hi valia, li va fer donar. La princesa s'havia endut del palau del seu pare una mica d'aigua de la vida i d'aigua de la mort. Va tornar a posar el cap del criat al seu lloc i el va fregar amb l'aigua de la mort, fins que hi va restar ben enganxat. Aleshores, el va untar amb l'aigua de la vida i el va fregar ben fregat. I el criat va tornar a viure, més jove i sa que mai, i amb uns colors de cara més frescos i vius que no tenia. El rei, en saber-ho, se'n va meravellar. I com que era més aviat vell, amb les galtes xuclades i la pell arrugada i les cames que li feien figa, va pensar que si també passava per aquella prova, es rejoveniria, cosa que desitjava molt. I va donar ordre al seu botxí que li tallés el coll i als seus guàrdies de confiança que tot seguit el freguessin amb l'aigua de la mort i després amb l'aigua de la vida. I així ho va fer. I el botxí va tallar el cap amb un bon cop de la seva destral, ben esmolada. Però va passar que quan el van untar, va prendre una aigua per una altra i el van fregar primer amb l'aigua de la vida i després amb l'aigua de la mort. I va continuar ben difunt. I quan se'n van adonar i volien repetir l'operació a l'inrevés, va resultar que l'aigua ja s'havia acabat i el rei va quedar mort per sempre més. Amb la mort del rei, esclar, la situació va canviar. Què havia de fer tota sola la princesa de cabells d'or? Va pensar que ja tant se valia que es casés amb el criat, amb qui de fet ja s'havien agradat i que al capdavall s'estimava més que no pas el rei, ja que el criat era jove, ben plantat i amorós. I val a dir que s'ho mereixia pels treballs que havia hagut de dur a terme per tal d'aconseguir-la del seu pare. I es van casar i més feliços que van ser tota la vida, per més que ella era tota una princesa de cabells d'or i ell un senzill criat amb molt bones disposicions. Això sí.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de la xarxa. A La donzella dels cabells d'or hi han intervingut Eva Vilanova, de Ràdio Moura la Nova, Karen Alfonso, de Ràdio Ponent Mollerussa, Núria Garcia, de Ràdio Sabadell, Pitu Galobart, de Ràdio Sallent, Roser Clotet, de Solsona FM, Armand Beneito, de Canal Vinolèrdola, Sabrina Pedrós, del Picat Ràdio, Jordi Givert, de Ràdio 010, Jordi Terma, de Ràdio Calella, Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau Ràdio, Francesc Callau, de la Cala Ràdio i Laura Cera, de Mataró Ràdio. Amb la col·laboració especial dels humoristes Jair Domínguez i Peyu en el paper de cavalls i Neu Rossell com a abella. El disseny sonor és d'Albert Cots, de Ràdio Falset.
Si el que paga és qui mana, té el pessebre ben muntat.
Si el que mana que és qui paga, pel Nadal t'ha col·locat.
Si és que pagues i no manes, ja sobres de treballar.
L'únic que et demano, nano, és ser com el Rabadà.
Ni a Belém ni a Baqueira me'n vull anar. M'acabo de llevar i vull esmorzar, que això és el pessebre dels matinats. Aquí no se salva ni el res.
Ni galets ni gallindi avui menjarem. Tampoc cantarem ni ens estimarem. Ni a la tia Pepa ni donarem un tall, encara que resi a missa del gall.
Fum, fum, fum.
És el que venen els carrers, tots plens de llum.
Ai, que fum, que fum, que fum.
Tant de massoles se n'atrodi amb ella, qui queda?
Fum, fum, fum.
és el que ven als carrers, tots vens a llumar, que fum, que fum, que fum, que fum.
Avui no em poso les sabates, no. Sabatilles d'espart, i vaig més tapat, i vaig més mudat, amb el meu barnús que el nen Jesús. Que no hi ha res com tenir un pare fuster, que t'ho arregli així de bé, i sàpiga sempre el que ens convé.
Ni galets ni gallindia avui menjarem, tampoc cantarem ni ens estimarem, ni a la tia Pepa li darem un tall, encara que resi la missa del gat. Llumai que fum,